adquisitiu del sistema públic de pensions. Té la paraula el senyor Gómez.
Bé, entenem que debatrem conjunta primer per...
Disculpi, una qüestió d'ordre?
No, qüestió d'ordre. És que el que deia l'Eric, vam quedar a la Junta de Portaveus que discutiríem...
El 12 i 13.
Exactament, amb una sola...
D'acord, doncs anuncio ja la moció número 13, que és del grup municipal del PSC, per establir sistema públic de pensions, i donaré la paraula als grups proponents, primer Esquerra Republicana, després Iniciativa per Catalunya i després el PSC. D'acord? Gràcies.
Atenent que farem els dos punts conjuntament, demanaria una mica de flexibilitat amb el temps, perquè aprofitaré també per posicionar-me amb la moció del PSC, de la qual demanarem acord separat.
Molt bé.
Val, gràcies. Doncs bé, començo a la defensa de la nostra moció, per tant. Bé, el sistema públic de pensions espanyol és un bon sistema, és dels millors sistemes de pensions del món, i ho és fins al punt que nosaltres des d'Esquerra Republicana entenem que a la República Catalana l'hauríem de copiar. Ara bé, és un bon sistema sempre que hi hagi uns mínims d'ocupació i que aquesta ocupació tingui un mínim de qualitat. I aquest és el problema i no pas el sistema de pensions. El sistema de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Socialista Obrer Espanyol i del Partit Popular, amb les seves polítiques econòmiques i laborals allunyades dels interessos de la població. Les seves reformes laborals es van fer d'esquenes a les persones treballadores i en contra dels sindicats. Són polítiques econòmiques i laborals del PP i també del PSOE les que han portat a dilapidar el Fons de Reserva de la Seguretat Social. El sistema de pensions té dos mecanismes que engresteixen la sostenibilitat. Un és, com deia, el fons de reserva, que es constitueix amb el superàvit de les aportacions, i l'altre, l'obligació de l'Estat de cobrir les carències de cotització. Pel que fa al fons de reserva, en primer lloc cal dir que no tots els superàvits de la història de la Seguretat Social dels darrers 40 anys s'han dut al fons de reserva. Aquest no existia abans de l'any 2000, i això cal recordar-ho ara quan el govern espanyol procedeix a concedir préstecs per cobrir l'anomenat dèficit. I malgrat que aquest només existeix des de l'any 2000, en només 11 anys ha arribat a acumular 66.815 milions d'euros, una mostra que és un bon sistema, el sistema de pensions. A aquesta enorme quantitat de diners, però, al nostre parer, hi hauríem d'afegir força milers de milions més. En primer lloc, en concepte de bonificacions i exempcions als empresaris a costa de la Seguretat Social. No és que estiguem en contra d'aquestes bonificacions, però sí que entenem que no s'haurien d'haver finançat amb les cotitzacions dels treballadors, sinó a través dels pressupostos generals de l'Estat. I encara caldria afegir-hi un deute històric per part de les finances de l'Estat a la Tresoreria de la Seguretat Social, que segons el Sindicat de Comissions Obreres supera el 500 milions d'euros que van ser destinats en diferents moments en els darrers 40 anys a despeses que no tenien res a veure amb la Seguretat Social. Sabem que aquests diners ja no hi són, però hi van ser i existeixen a la comptabilitat de la Seguretat Social. I ho recordo perquè aquests diners, perquè ara l'Estat, quan dona préstecs a la Seguretat Social en comptes de finançar fons perdut, però en el passat no va tenir cap problema en fer servir diners de la Seguretat Social per altres fins. En segon lloc, deia que el sistema és un bon sistema perquè també es basa en l'obligació de l'Estat de cobrir les carències de les cotitzacions. Una obligació que l'Estat incompleix. Incompleix perquè les aportacions que hauria d'aportar per donar suport a les mancances de cotitzacions no les fa a fons perdut, sinó que les fa en forma de crèdit, endeutant falsament la Seguretat Social. El problema és que totes les reformes que s'han fet en dècades s'han fet per reduir la despesa de pensions, però no per augmentar-ne els ingressos. I s'ha volgut aïllar el sistema de Seguretat Social de l'economia en general i de la legislació laboral com si poguessin passar-se per separat. La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, si no es crea ocupació de qualitat, no es podrà mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes. I menys amb la reforma del PP el 2013 i el seu factor de sostenibilitat, que redueix les pensions en funció de l'esperança de vida. I el que conduirà a que cobrem pensions de pobresa a mesura que ens fem grans. El problema de fons és que la precarietat dels joves d'avui, fruit de les reformes laborals del Partit Popular i del Partit Socialista, és la precarietat dels jubilats de demà i fins i tot dels jubilats d'avui. En resum, i perquè quedi clar, el sistema de pensions no és dolent, ni està en crisi. El que està en profunda crisi són les finances de l'Estat i les polítiques dels governs de l'Estat, tant del PP com del PSOE, que han de triar en prioritzar, per exemple, entre el sistema de pensions o el desorbitat pressupost militar. Parlem de prioritats socials. Esquerra Republicana ho tenim clar. Cal complir amb el mandat constitucional de fer que les pensions siguin sostenibles i suficients, un mandat que traslladarem a la futura República Catalana. I en qualsevol cas, com a mesures inajornables i urgents, creiem imprescindible lligar la revalorització de les pensions a l'IPC per llei. Les pensions no es poden revaloritzar per sota de l'increment del cost de vida. Establir un salari mínim de 1.000 euros, perquè, com deia, la qualitat de les pensions té molt a veure amb els salaris que es cobren avui dia. Adoptar mesures fiscals amb recursos procedents dels pressupostos generals de l'Estat i no del pressupost de la Seguretat Social. Derogar les reformes laborals del PP i del PSOE. Tornar el paper usurpat als sindicats al poder de la negociació col·lectiva que va ser dinamitada amb les últimes reformes laborals. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la persona treballadora de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps parcial, per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació, no sigui penalitzat en el futur. I derogar l'article 135 de la Constitució, que prioritza el pagament del deute per sobre de les pensions i d'altres despeses socials. I per acabar, promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l'aplicació d'un factor corrector que compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotització durant la vida laboral. El nostre grup ha presentat aquesta moció, a la qual s'ha sumat Iniciativa i a la qual agraïm que s'hagi sumat, i és cert que el Partit Socialista ens va proposar d'intentar sumar amb dues mocions. Nosaltres ho vam rebutjar i ho hem fet per al discurs que feia ara. Nosaltres entenem que el sistema de pensions va clarament vinculat amb les polítiques econòmiques i laborals que s'han dut a terme i que en gran part ha dut a terme el Partit Socialista, també per les reformes que ha dut a terme el Partit Socialista, i per tant ens feia molt difícil mantenir la coherència de la nostra moció. Ens feia molt difícil mantenir la coherència de la nostra moció i alhora sumar. Pel que fa als vots, demanaríem votació separada. En primer lloc, demanaríem poder votar els acords primer, segon, tercer i setè, en els quals hi votaríem a favor, perquè estem d'acord en tornar al consens del 2011 i eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP, que de fet a l'acord primer i a l'acord tercer venen a dir en paraules diferents del mateix. També estem d'acord en garantir el poder adquisitiu de les pensions, malgrat que va ser un govern socialista qui les va congelar. Demanaríem votar separadament l'acord quart i el vuitè, en els quals votarem que no. Votarem que no en l'acord quart perquè nosaltres, com deia, no entenem que s'hagin de desplaçar en els pressupostos generals de l'Estat altres prestacions. El que entenem és que és l'Estat qui ha de finançar i, per tant, incorporar en el si de la Seguretat Social aquests recursos. I el mateix és important perquè, d'una banda, i mentre segueixi vigent l'article 135 de la Constitució, si traslladem fora del sistema de la Seguretat Social altres despeses, aquestes despeses estaran sempre supeditades primer al pagament del deute. I, per tant, nosaltres no hi estem d'acord. I després, l'acord vuitè, que també hi votarem en contra, nosaltres no creiem que hi hagi un problema de racionalització de la despesa i, per tant, nosaltres no podem votar aquest acord. I després ens abstindríem en els acords cinquè i sisè. En l'acord cinquè, perquè no entenem el plantejament que fa pel que fa als ingressos del sistema, malgrat que podem compartir que cal contribuir doncs, a finançar la Seguretat Social per altres vies, i, per tant, ens sembla interessant la proposta dels impostos vinculats a la banca. Ens sembla que lliga això amb la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, que en gran part és una ocupació irregular de les persones que estan en pitjors condicions a la societat. Creiem que abans d'ocupar-nos d'això realment hi ha molta altra feina a fer, i ens estendrem també en l'acord sisè perquè no acabem de compartir-ho, malgrat que no hi estem en contra.
Bé, moltes gràcies.
8 minuts. Passem al grup d'Iniciativa. Té la paraula la senyora Casamitjana.
Jo faré també una sola intervenció que no durarà 8 minuts.
Bé, però tenim com a paràmetre aquests 8 minuts que ha utilitzat el senyor Gómez.
Bé, doncs en principi nosaltres ens hem adherit a la moció d'Esquerra perquè creiem que majoritàriament reflecteix el nostre posicionament. No obstant això, hi ha alguns aspectes de la moció del PSC que trobem positius i que, per tant, doncs, després en tot cas aclarirem quins punts ens agradaria votar per separat, però amb alguns hi donarem suport. I estem molt d'acord en que el que cal derogar és la reforma laboral del PP i les reformes de pensions que van ser fetes tant pel PP com pel propi PSOE per recuperar el poder adquisitiu, la jubilació anticipada, etc. També creiem que l'actual situació del sistema de la Seguretat Social exigeix una actuació urgent i compromesa amb la seva funció social. La gravetat de la durada de la crisi, la intensitat de la desocupació, especialment en l'atur de llarga durada, i el deteriorament de les condicions laborals d'una gran part de persones que ha registrat el nostre mercat laboral en els darrers anys, juntament amb l'evolució demogràfica, doncs, han contribuït a situar el sistema de la seguretat social en dèficit molt abans del que estava previst. Com ha reconegut l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, aquesta situació està relacionada amb la devaluació salarial provocada per la reforma laboral, xifrant amb 1,5% del PIB l'impacte que ha tingut en la previsió de les cotitzacions del sistema de seguretat social. Per això resulta urgent anticipar mesures de reforç de l'estructura d'ingressos del sistema de manera que es garanteixi la seva sostenibilitat i estabilitat i possibiliti alhora la recuperació del poder adquisitiu de les pensions, la suficiència de les pensions, la solidaritat intergeneracional i territorial i l'equitat han de retornar al sistema de protecció social. En aquest sentit, la proposta que fa la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fàtima Báñez, d'ampliació del període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria de cotització dels treballadors i treballadores, creiem que no s'adequa ni en forma ni en fons en el debat, les propostes i el consens que requereix en aquests moments el sistema de pensions. Nosaltres creiem que la qüestió no és tant la de recuperar els millors moments de cotització, sinó que creiem que el que cal fer és polítiques que millorin les cotitzacions amb l'objectiu de garantir els ingressos que el sistema necessita. Per tant, la prioritat és la millora de la qualitat d'ocupació i l'assoliment d'amplis consensos socials per a garantir la sostenibilitat i també la suficiència del sistema. Caldrà, doncs, garantir la sostenibilitat del sistema de seguretat social mitjançant una millora d'ingressos, dotant de major progressivitat i adequació la cotització, amb un augment de les seves bases màximes, l'equiparació de les bases de cotització dels autònoms al règim general, l'augment temporal d'alguns percentatges de cotització, reforçant el principi de separació de fons de finançaments per no gravar el sistema de pensions amb la despesa de l'Administració de la Seguretat Social i, paral·lelament, executar un pla de xoc que permeti augmentar el nombre de llocs de treball, la seva qualitat i la seva remuneració. Gràcies.
Gràcies. Passem la paraula al Pere Soler, del PSC. Endavant.
Jo faré al revés, començaré explicant la meva moció i, en tot cas, després farem el posicionament a l'altra moció. La moció el que pretén és posar llum al problema de la manca de recursos per a les pensions d'una manera seriosa i rigorosa. Com sabem, tenim un escenari ara en risc per la situació financera de la Seguretat Social i, en conseqüència, la garantia no només de les pensions, hem de garantir no només les pensions actuals, sinó especialment les futures pensions, possiblement les nostres pensions. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema. Els socialistes considerem que el dret a les pensions i a l'accés del sistema de seguretat social s'ha de considerar un dret constitucional i per això és en la futura reforma de la Constitució pretenem el seu blindatge. Per cert, una cunya, aquest sistema de pensions el va posar en marxa un govern socialista com a president el senyor Felipe González. Per això nosaltres plantegem mesures concretes, mesures realistes, com la recuperació del Pacte de Toledo a través del diàleg social, aprovar un nou Estatut dels Treballadors que promogui els drets laborals i l'ocupació de qualitat, malmeses en aquests moments, establir una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, com la majoria dels països del nostre entorn, i tornar al consens del 2011, derogant els canvis legals introduïts al llarg d'aquesta legislatura pel Partit Popular. I com que s'ha de garantir les pensions, també hem de garantir el seu poder adquisitiu, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC, amb el que amb això sí que coincidim amb la moció que presentaven els senyors d'Esquerra Republicana. I eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació. Una altra manera és racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant els pressupostos generals de l'Estat, aquells que no corresponen a les prestacions de les pensions, i incrementar els ingressos a través del complement del finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, com ara nous impostos extraordinaris de la banca i intensificar la lluita contra l'ocupació irregular, és a dir, el frau a la Seguretat Social. I evidentment, millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzar la seva gestió dels fons de reserva. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa de pensions entre homes i dones, ara que estem propers al dia 8 de març, i a través d'una llei d'igualtat laboral per tal d'eliminar aquesta bretxa salarial que dèiem. Incrementar la pensió de viudetat per a les persones majors de 65 anys que no rebin altra prestació pública. Mesura que afecta, els hi vull recordar, a la majoria de dones que estan cobrant aquest tipus de pensió. I introduint al Pacte de Toledo el principi de reequilibri pressupostari. Per tant, cal tornar al consens, cal garantir el seu poder adquisitiu d'augment de l'IPC, és necessari racionalitzar les despeses amb l'objectiu d'incrementar els ingressos per millorar la seva naturalesa protectora i adoptar mesures específiques per eliminar progressivament la bretxa de la qual parlàvem. I el posicionament del nostre grup respecte a la moció d'Esquerra Republicana és, la veritat és que vàrem ser ingenus al presentar-nos i a intentar arribar a un acord, perquè ja vam veure des del primer moment que no hi havia cap tipus d'interès per part d'Esquerra Republicana i dels acompanyants d'arribar a un acord. Perquè en aquest sentit, bé, llegint la moció, la podran comprovar, es centren més en l'atac expositiu que no pas en les propostes en si. Per tant, la política, i com a política, ens obliga a això, a consensuar textos. A vegades, quan no es vol consensuar un text, doncs es busquen mans i mànigues. Miri fins on arriba el tal punt de l'atac que mencionen més el PSOE, que fa no sé quants anys que no governen, que no pas el PP. El mencionen directament, com si el PSOE fos el mal de tots els problemes que té la nostra ciutadania. És curiós. Posen al mateix nivell les dues reformes laborals, quan sabem, i s'ha constatat pels càlculs, que no és així. Els vull recordar que el PSOE, quan va deixar el govern, va deixar una bossa de 67.000 milions d'euros que s'han anat dilapidant. I li asseguro jo que des de l'oposició el PSOE no se'ls ha dilapidat. No se'ls ha polit, ja està. I aquesta moció té moltes mentides o incerteses, si li volen dir, perquè el càlcul que fan vostès, evidentment, no arribem a on pretenen arribar. Arriben, a més, a dir coses que el marc competencial municipal no tenen. Ens posen vostès que els municipis han de fer un salari mínim interprofessional. De veritat, vostès saben el que és? I no només això, sinó que a més, no sé si vostès estaven al ple o estan a Sant Cugat o estan en algun altre lloc, perquè aquí vam aprovar un salari de referència de 1.100 euros i vostès diuen un salari mínim de 1.000 euros. És que se salten fins i tot el del Consell Comarcal, que està en 1.072, i el de l'àrea metropolitana, que està en 1.048. No sé, potser ho he llegit malament, eh? Potser ho he llegit malament. Per cert, sembla que vostès doncs vulguin rebaixar aquest sostre de salari interprofessional. Els municipis no tenim competència en el marc de cercar salaris interprofessionals. Altres països sí que el tenen i que el poden fer. Per tant, continuen amb brindis al sol, amb un seguit de mesures fiscals amb qual l'Ajuntament tampoc no té competències. Ni tan sols diuen instar a que es pugui fer aquest tipus de qüestions, sinó a fer-ho directament. Crec que no se l'han llegit, un cop la van redactar, no se la van llegir bé. Perquè en cas, en tot cas seria entrar ja en masses debat. I en el setè acord vostès barregen la reforma de l'article 135 quan parlen del deute i de les pensions. Miri, la veritat, ja sabem qui són els seus enemics o qui vostès volen tatxar com els seus enemics, però en aquest cas doncs no és així. La veritat és que a nivell propositiu, poc, a nivell de càlculs també poc, i per tant el nostre grup no hi donarà pas suport. Moltes gràcies.
Gràcies. Altres grups que es volen posicionar. Senyor De Franc, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Miren, la verdad que yo veo aspectos positivos y coherentes en las dos. Es verdad lo que dijo Pera, que ahí extienden ellos más el tema técnico. Me parece que hubieran podido llegar a un consenso, y como tampoco es un tema que lo vamos a poder resolver en este foro, yo votaré a favor de las dos.
Gracias, señor Benejar, de la palabra.
Gracias. Ambas mociones, según nuestra opinión, no son más que demagogia y oportunismos. Ninguna solución eficaz se aporta al grave problema de la financiación de la seguridad social que se plantea en España. Hemos experimentado el fracaso de las medidas de los gobiernos socialistas, que no están en condición de dar lecciones de economía a nadie. lo mismo que Esquerra Republicana de Cataluña, que solo puede financiar la Generalitat a través del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, porque no hay absolutamente nadie que le preste dinero. Estamos extrañados que por el hecho de que presenten esta moción. No entendemos qué les preocupa de las pensiones de los españoles a ustedes, ya que ha dicho que el sistema español es de los mejores que hay en el mundo y que lo querrían para su República Catalana, hipotética. Los ciudadanos de la reciente República Catalana, ¿para qué quieren cotizar en el Estado español? Establezcan, si quieren, en los países catalanes un salario mínimo de 2.000 o 3.000 euros, por nosotros no se corten, pero no pretendan que les tomemos en serio. En cuanto a la lucha de las pensiones, la creó el Gobierno del Partido Popular en 1997. Según establece la ley de 2017 del Fondo Reserva, el superávit de la Seguridad Social irá a engrosar la cuenta de la lucha de las pensiones. Pero el Gobierno de Zapatero, para aliviar las estrecheces presupuestarias de la última etapa al frente del Ejecutivo, además de guardar facturas en los cajones, decidió que se saltaría la ley y no aportaría al fondo los superávits de 2008 y de 2009. Esos años, la Seguridad Social siguió en positivo, pero Zapatero decidió no realizar la aportación que marca la ley de 1997. En esos dos años, el sistema generó un superávit de 14.000 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno empleó estos fondos para pagar las prestaciones por desempleo y para financiar políticas activas de empleo, partidas que deben financiarse con cargo a los presupuestos y no a las cotizaciones. En otras palabras, que usó los recursos de la Seguridad Social para reducir el déficit del Estado. El fondo no se creó para acumular recursos con los que pagar a los jubilados del baby boom. Ese es un problema de demografía. Sino que se estableció precisamente para superar los años de crisis económica. Se constituyó con una filosofía puramente keynesiana: ahorrar en las épocas de bonanza para poder actuar en los momentos bajos del ciclo sin acudir a incrementos de las cotizaciones. Lo que ha hecho el Gobierno es seguir esta premisa al pie de la letra, utilizar el fondo para pagar las pensiones en época de crisis. En cuanto a los efectos de la reforma laboral, que también se menciona en las mociones, la reforma laboral ha conseguido, en primer lugar, parar la sangría de la crisis que estaba provocando en la economía española. Lo único que hizo el Gobierno socialista fue negar la crisis y anunciar unos supuestos brotes verdes. En segundo lugar, ha conseguido la creación de nuevos puestos de trabajo y el aumento del número de cotizaciones a la Seguridad Social. Ciertamente, muchos de ellos tienen condiciones precarias, pero no tenemos que olvidar de dónde partimos. No de una situación de bonanza económica, sino de la peor crisis que ha sufrido este país en décadas, al margen de la pésima gestión que llevó a cabo el Gobierno Zapatero. El denominado consenso de 2011 no es más que el modelo fallido que nos llevaba a la intervención de la economía española por parte de la Unión Europea, al igual que pasó con Grecia o Portugal. El problema de la seguridad social es muy complejo. En las mociones se limitan a solicitar la derogación de la reforma laboral o de otras medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero no se aporta ninguna solución, salvo subir los impuestos y luchar contra el fraude. Nada nuevo bajo el sol, puesto que esto último ya se está realizando. El tan denostado austericidio, la política del Partido Popular y de todos los gobiernos de la Unión Europea contra el gasto descontrolado, parece haber dado en el clavo y da la razón a los que apostaban por la disminución del gasto público en contra de aquellos que apostaban por un incremento de gasto, de la deuda, de la inflación y que hubiesen llevado a la quiebra a nuestro país. Algunos datos. El número de empresas y familias en situación de concurso de acreedores casi se triplicó durante el año 2008 y alcanzó la cifra de 2.902 deudores, un incremento del 197,3% sobre el año 2007, mientras que en 2017 las empresas que cierran han vuelto a niveles anteriores a la crisis. La tasa de desempleo en España, antes de aplicar la reforma laboral, era del 26,3%. Mientras que en diciembre de 2017 es del 16,4% y para finales del 2018 se prevé que esté por debajo del 15%. Actualmente hay 18.460.000 afiliados a la Seguridad Social frente a los 16.080.000 anteriores a la reforma laboral. El poder adquisitivo de las familias ha aumentado en más de un 5% y sitúa la deuda de las familias en 780.000 millones de euros, su nivel más bajo desde junio del 2006. Datos que, libres de cualquier otra consideración, certifican la buena senda emprendida por el Gobierno de España, que las políticas económicas del Partido Popular han dado resultado y que las viejas recetas que los proponentes apuntan no garantizan el sistema de pensiones, ni el progreso económico de las empresas ni de los trabajadores. Para llegar a los niveles de exigencia en el empleo y en las prestaciones que todos deseamos, hay que superar la precariedad económica en la crisis del año 2008. y la desastrosa gestión de los gobiernos socialistas que sumió a este país, y está claro que no se podrá hacer con las políticas económicas que nos dejaron en esta situación, que el Partido Popular suprimió y que ustedes están empeñados en recuperar. Gracias.
Gracias. A altres grups que volen intervenir, senyora Fernández Jordán té la paraula.
Gracias. Bona tarda. Se ha dicho por el compañero del PSC que no había en la moción de RC unas ciertas competencias para poder debatirlo en el Pleno. Bueno, nosotros lanzamos un órdago. Nosotros entendemos que estas dos mociones, y queremos dejarlo claro también para el público del Pleno, este Pleno no tiene ni los medios, ni las facultades, ni el poder para cambiar nada de lo relacionado con el Sistema Nacional de Pensiones. Para eso tenemos las Cortes Generales, respetando, por supuestísimo, todas las movilizaciones de los mayores, que ahora mismo se encuentran preocupados por el tema, compartimos las preocupaciones, pero insistimos, no es tema para este Pleno. No obstante, la posición de Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, dado que somos una fuerza en el Parlamento, la tenemos y la vamos a compartir con ustedes. Las características de cada actividad laboral son muy diversas y los actuales requisitos para el acceso a la jubilación resultan demasiado estrictos como para adaptarse a cada una. En algunas profesiones, la edad legal de jubilación, que son los 67 años, puede resultar excesiva, y mientras que en otras profesiones el retiro de esta edad resulta muchas veces forzoso. Por ello, creemos necesario flexibilizar el acceso a la edad de jubilación, dar mayores opciones en cuanto a la decisión sobre la fecha de retiro. Y, de hecho, recientemente ya hemos avanzado en este último sentido al establecer la Ley de Autónomos de Ciudadanos la posibilidad de ejercer un trabajo por cuenta propia y, al mismo tiempo, percibir la pensión de jubilación. La brecha entre las retribuciones de mujeres y hombres, de la que también se habla en las mociones, que se manifiesta en todos los ámbitos laborales, se pone también de manifiesto en la cuantía de las pensiones públicas. Estas diferencias son el resultado de la enorme transformación que ha sufrido nuestro mercado de trabajo, marcada por la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo en los últimos 40 años. Se entiende que se irá corrigiendo con el paso del tiempo, pero pese a todo, fenómenos como la segregación de género por sectores de actividad o la escasa presencia de mujeres en los grupos profesionales mejor retribuidos o entre los cargos directivos de las empresas del sector privado siguen siendo una realidad. En Ciudadanos creemos necesario abordar todos estos problemas promoviendo una mayor transparencia salarial por las empresas y dotando de más medios a las propias trabajadoras y trabajadores y a sus representantes para vigilar la existencia de situaciones de discriminación salarial directa e indirecta con el fin de garantizar una verdadera igualdad de trato para todos con independencia de su género. Asimismo, creemos importante seguir potenciando mecanismos de compensación frente a situaciones que actualmente son soportadas mayoritariamente por las mujeres. Por ejemplo, continuar la ampliación y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad para evitar que las mujeres asuman todas las cargas en el cuidado de los hijos, o aumentando la prima en el cómputo de periodo de cotización de las mujeres madres a partir del primer hijo, por citar solamente algunas. En Ciudadanos estamos convencidos de que para poder hablar de una verdadera recuperación económica, esta tiene que ser una realidad para todas las familias, también para aquellas con menos recursos y las que más profundamente han sufrido la crisis. En consecuencia, es lógico que los salarios aumenten progresivamente y que el salario medio interprofesional siga una evolución similar. Lo mismo podría decirse en el caso de las pensiones mínimas, pero no obstante, no creemos que este concepto, el SMI, sea un instrumento más eficaz para promover un aumento de los salarios y luchar contra la desigualdad. A fin de cuentas, si nos paramos a pensar, los que ganan más que el SMI no se benefician en nada de su subida y tampoco los parados. En realidad, un aumento sostenido de los salarios solo es posible si lleva aparejada una reducción del desempleo y un aumento de la productividad. Por ello, en Ciudadanos defendemos la necesidad de abordar una verdadera reforma del mercado laboral que promueva la contratación indefinida y, además, para luchar contra la desigualdad, proponemos la creación de un complemento salarial para reforzar los ingresos de los trabajadores de rentas más bajas, una política que se ha demostrado como la más eficaz para reducir la desigualdad en todos los países donde se ha implantado hasta ahora, Reino Unido, Suecia, Australia, Estados Unidos, etc. En Ciudadanos apostamos por las buenas políticas. Son aquellas que se apoyan en la evidencia para gestionar mejor los recursos y mejorar la vida de la gente, y no las que vienen motivadas únicamente por prejuicios ideológicos. Lo importante, en todo caso, es que las políticas estén bien diseñadas, que respondan a los incentivos correctos, que exista transparencia en su funcionamiento y que sus resultados estén sometidos a una evaluación constante basada en criterios objetivos y comparables. Todo ello con un único objetivo, que sean útiles y eficaces para atender a las necesidades de la gente y responder a sus problemas. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Muchas gracias por parte de la CUP. Señora Gibert, té la paraula.
Val, d'adreça breu, és un tema complex, espero que no es faci molt feixuc el debat, perquè realment, tot i que no tinguem competències des d'aquest ple, és un tema que preocupa moltíssima gent i per tant doncs, és ben de rebut discutir-ne i posicionar-se cadascú. El govern del Partit Popular s'ha fos més de 66.000 milions que hi havia el 2011 al Fons de Reserva de la Seguretat Social, no només per la paga de pensions, sinó també per abonar les pagues extraordinàries dels funcionaris. A banda, la decisió d'invertir pràcticament el fons en deute estatal ha provocat doncs, que la rendibilitat del fons fos de 0,9 el 2016. Així, es pot dir que sense cap mena de dubte, la gestió del sistema públic de pensions ha estat un desastre tant des del punt de vista social com des d'una perspectiva fins i tot també neoliberal. Hem sentit aquesta tarda parlar molt dels pactes de Toledo, el fals consens dels pactes de Toledo, per nosaltres són els fonaments neoliberals del sistema de pensions. Els fonaments d'aquest sistema van quedar establerts el 95 amb l'aprovació d'aquests anomenats pactes de Toledo. I aquest acord el que feia acceptava el dogma neoliberal que planteja la impossibilitat de sostenir les pensions a mig termini, malgrat que no existi cap evidència d'aquest fet. Per altra banda, l'arquitectura de la seguretat social es va dissenyar desconnectada de les polítiques econòmiques del govern, és a dir, aïllada de les polítiques impositives i laborals dels successius governs. Però sobretot es va imposar que només els treballadors paguessin les pensions amb les seves cotitzacions dins d'un marc d'equilibri financer, deixant de banda qualsevol lògica de solidaritat tant intergeneracional com amb les persones a l'atur forçós. Com s'ha generat doncs, el dèficit de la seguretat social? Amb la precarietat laboral i les retallades de salaris, bàsicament. Ja és prou injust que només la gent treballadora aporti diners al sistema de pensions, als nostres avis. De règim general, seria com si la monarquia s'hagués de pagar el rei, l'hagués de pagar el rei, que no estaria malament, per altra banda. Que els militars haguessin de pagar l'exèrcit, que potser tampoc estaria malament, o que els malalts haguessin de pagar la sanitat, que això és una cosa que alguns volen. Però és que a més s'ha aprofundit en la descapitalització d'aquest sistema. Les retallades, els acomiadaments, les reformes laborals que han precaritzat les condicions laborals i reduït els salaris reals durant anys han minvat els ingressos a la seguretat social. I no obstant, el més greu ha estat el regal a empresaris en forma de bonificacions, com deien alguns dels companys, de les cotitzacions de la seguretat social. És a dir, progressivament s'ha anat reduint els salaris reals durant anys, s'ha anat reduint la part del salari diferit de la gent treballadora, aquell que no reben a la nòmina perquè va directe a la caixa de la Seguretat Social destinada a pagar pensions. Per tant, el dèficit del sistema de pensions no ha estat generat perquè hi hagi molta gent pensionista, sinó perquè des dels successius governs de l'Estat, amb la inestimable ajuda en el seu moment de Convergència i Unió, s'han anat reduint les fonts de finançament. Per abordar l'anomenat problema de les pensions, nosaltres creiem que passa per, necessàriament, la derogació de les contrarreformes laborals, un canvi en el codi de treball per reduir la precarietat, l'atur i millorar les condicions laborals de la majoria. Pensem, tenim la sospita, que qui s'ha encarregat de fer el sistema insostenible a fi efecte de poder justificar doncs, retallades, tenia un objectiu encara últim, privatitzar el sistema de pensions i posar en mans de la gran banca i les asseguradores el nostre sistema de pensions. A la darrera reforma hem vist com s'han introduït dos mètodes nous per reduir les pensions. El factor equilibri intergeneracional, que lliga la quantitat de la pensió a l'esperança de vida, i el FRA, el factor de revalorització anual, que desconnecta l'evolució de les pensions de l'IPC i mitjançant una complicada forma que ja està provocant la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes actuals. A més, no podem perdre que l'allargament de l'edat de jubilació als 67 anys, així com el període de càlcul de la pensió. Jo quan sento a vegades que parlant d'aquest tema es diu que tenim un problema demogràfic, penso, això què vol dir? Que sobra gent? Si tenim un problema demogràfic, exactament en què es tradueix? No? En què sobra gent? Doncs no, això no ho podem compartir de cap gens ni mica de les maneres. En resum, haurem de treballar més anys per cobrar menys pensió si no fem efectivament res per evitar-ho. Hem vist que el dèficit de sistema públic de pensions té vies de solució i no passen per més retallades, sinó justament el contrari, repartir millor la riquesa que es produeix entre totes. No és qüestió d'utilitzar les pensions com a arma llancívola electoral, sinó de fer propostes concretes i aterrades que en el nostre cas doncs parteixen dels diferents elements que hem anat anomenant. Millorar les inspeccions de treball i enfortir la capacitat del control sindical per evitar el frau en contractes, elevar el salari mínim, recuperar les cotitzacions de la Seguretat Social i acabar amb el sistema de bonificacions, no votar qui vol reduir les pensions, etc. Però sobretot pensem que cal plantejar una arquitectura diferent del sistema de pensions, que garanteixi la solidaritat intergeneracional. Hem de pensar en un finançament de Seguretat Social basat no només en les cotitzacions de la gent treballadora, sinó en una fiscalitat progressiva, que gravi el capital i uns pressupostos molt més socials. Aquest és el nostre posicionament pel que fa al tema de les pensions. El plantejament d'Esquerra Republicana ens sembla molt més proper i, per tant, doncs, per la mateixa premissa en què deien que trobàvem contradicció i que no compartíem doncs, el fals anomenat pacte de Toledo, votarem a favor de la moció d'Esquerra Republicana i en contra del Partit Socialista. Gràcies.
Gràcies. Pel PDeCAT té la paraula el senyor Calvet.
PDeCAT Demòcrates. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, saludar i agrair la presència del senyor Juan Merino, que està al capdavant del grup de resistència de pensionistes que es reuneix cada dilluns a les 12 del migdia aquí davant de l'Ajuntament i em consta que després que farà la paraula en el torn d'intervenció de les persones que així ho volen fer per parlar d'aquest tema. I per tant, agrair-li la seva presència i també haver escoltat aquest debat entre els grups en referència a les mocions. Estem efectivament davant de dues mocions que presenten dos grups diferents que creiem que són similars o almenys que no són absolutament contradictòries. Es tracta de fer plantejaments que revaloritzin i recuperin el sistema públic de pensions. Això, lògicament, té moltíssimes fronteres amb la política laboral, amb l'actual doncs, moment econòmic, etc. I, per tant, és complexa, amb un debat d'aquestes característiques, doncs, posicionar-se molt en concret d'un o un altre tema sense haver-se de referir a la globalitat de la situació econòmica que estem vivint, però en tot cas vagi per endavant que nosaltres votarem a favor de les dues. Insistim que hi ha diferències però no les trobem contradictòries perquè totes dues busquen el mateix i en tot cas, i s'ha dit en el debat, atès que aquest plenari no té competència sobre la matèria, jo crec que aquestes dues mocions el que volen és fer un toc d'advertència a tots els grups polítics perquè allà on pertoca doncs es busqui el màxim consens per aconseguir aquesta revalorització, aquesta recuperació del sistema públic de pensions, que és el gran repte que tenim com a societat, o un dels grans reptes que tenim com a societat i que necessita, evidentment, consens. I per això estem en contra de modificacions unilaterals, com les que darrerament ha protagonitzat el govern del PP, posant en perill la sostenibilitat econòmica del sistema. I per això també, a l'octubre del 2016, el Partit Demòcrata va defensar precisament regularitzar les pensions mitjançant una proposició de llei que es pogués doncs, presentar conjuntament entre els partits i els sindicats també. Per tant, buscar el màxim consens, acord, diàleg, creiem que és bo el marc del pacte de Toledo per tal de revisar les fonts de finançament, restablir l'equilibri financer del sistema, buscar aquest equilibri entre cotitzacions i impostos. És urgent fer aquesta reforma que garanteixi aquest poder adquisitiu de les pensions, revaloritzacions d'acord al cost de la vida, cost de l'IPC, això ho diu tant una moció com l'altra, revisar la política de bonificacions a la contractació, que n'hi ha, i que és bo que s'explotin en benefici del sistema, analitzar bases de cotització, considerar l'establiment de cistells d'impostos finalistes, tot més o menys queda reflectit en les dues mocions que reitero que votarem a favor. Hi ha incerteses sobre si l'Estat tindrà la capacitat de poder pagar les pensions. La reforma del 2013, aquesta que ha regulat tant el factor de sostenibilitat com l'índex de revalorització, s'han dirigit a retallar de forma sostinguda i regressiva el nivell de vida dels pensionistes i d'això és el que protesten, entre altres, doncs, el grup de resistència d'aquí de Sant Cugat i reitero, per això hi votarem a favor. El fons de reserva, que es va concebre com una ajuda extraordinària, s'ha anat buidant, el govern del Partit Popular l'ha buidat, la Seguretat Social, que tenia una situació econòmica envejable, doncs, la perduda. Es tracta, reitero, de poder generar confiança al voltant d'aquest tema, que és un dels grans reptes que tenim com a país, com a societat. Aquesta confiança l'hem de recuperar a través del consens i per això doncs, votarem a favor per tal d'instar allà on correspongui que es pugui elaborar aquest gran pacte i on vejo els països del nord d'Europa que celebren grans pactes que van molt més enllà d'una legislatura al voltant de temes com aquest, com el de les pensions, com el de l'educació, inclús com el de les infraestructures. En tot cas, espero que la futura República Catalana així ho puguem fer. I només com a punt final, si m'ho permet, senyora alcaldessa, el sistema s'ha dit, és bo, és més bo tècnicament que no pas de base, i amb això coincideixo amb algunes de les intervencions que també s'han fet. És un sistema molt perfecte des del punt de vista tecnològic, això els governs de l'Estat ho han sabut fer, espero que nosaltres també ho sapiguem fer, no en dubto pas, però com a sistema en si té una gestió perfectible que esperem que es pugui millorar en primera instància a través d'aquest gran pacte estatal, però sobretot l'hem de també poder millorar en la futura República Catalana. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Gómez, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa.
Bé, jo demano brevetat.
Sí, intento ser breu i respondré només un parell de qüestions. Senyor Soler, jo lamento la rebequeria que ha tingut fa un moment, realment. És a dir, nosaltres hem agafat la seva moció, ens l'hem mirat al detall, li havia dit fa un moment que, de fet, amb quins acords ja estàvem a favor, amb quins no i el per què, un a un, sense menystenir la feina del Partit Socialista a la moció que plantejava. I també he explicat per què no ens veiem amb cor de sumar amb dues mocions, i no ens hi veiem amb cor per una qüestió de relat. Nosaltres entenem que no podem desvincular el sistema de pensions de les polítiques econòmiques i laborals que s'han dut a terme, i que el sistema de pensions no està en crisi. En tot cas, hi ha una crisi induïda per unes polítiques laborals i econòmiques concretes, de les quals el Partit Socialista també n'ha estat partícip. I per tant, per un tema de relat i de coherència, nosaltres no podíem sumar amb dues mocions. Malgrat això, jo li he dit fa un moment que hi havia quatre acords, la majoria dels acords, que els podíem votar perquè, malgrat no compartir el relat, podíem compartir aquests acords concrets. Vostè ha jugat a la rebequeria i a la desqualificació absoluta de tota la tasca que ha desenvolupat jo mateix, el meu grup i el meu partit, i que també desenvolupa el Congrés, i em sembla bastant desagradable i crec que no s'ajusta a la realitat. Potser no m'ha volgut entendre o potser jo no m'he explicat prou bé, però és el que li estic dient ara. No compartim el relat i la diagnosi. No està en crisi el sistema de pensions. I dic que no el compartim perquè hi ha un dels dos mecanismes que té per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions que han obviat gairebé tothom, i és que un, d'acord, el fons de reserva, però i l'obligació de l'Estat de cobrir les carències de cotitzacions? Estem parlant de 17 milions d'euros de préstec que l'Estat ha fet a la Seguretat Social i que, malgrat que el Tribunal de Cuentas recomana que evidentment s'ha de condonar, i malgrat que fins l'any 2000 que es crea el fons de reserva, l'Estat va disposar dels excedents de cotització sense cap problema per a despeses generals de l'Estat, ara resulta que el que fa és préstecs. I jo això també ho posem sobre la taula nosaltres i diem que no, que l'Estat, el sistema és bo en la mesura que l'Estat hi contribueixi i també assumeixi aquesta obligació. I això lliga amb el que deia la companya de la CUP, de que evidentment no només hem de contribuir a finançar-lo els que treballem amb cotitzacions. Per tant, jo, vist el plantejament i vist que no hi ha cap mena de voluntat d'arribar a cap mena d'acord en cap punt, jo li dic que retiro la demanda de vots per separat i per tant no votarem la moció del PSC i no ho farem pel relat i ja està. I em sap greu, realment, perquè nosaltres havíem fet un esforç i havia justificat cada acord perquè el fèiem. Acabo contestant una cosa al PP, molt breu i ja estic. El senyor del Partit Popular ha desqualificat dient que nosaltres el que pretenem és pujar impostos, el que pretenem i que no podem ni pagar pel fla. Bueno, jo diria que a la Generalitat, el dia que nosaltres puguem recaptar els impostos podrem parlar del que fa la Generalitat. De moment estem sotmesos a un espoli fiscal i ara mateix, de totes maneres, la Generalitat la gestionen vostès. Per tant, en tot cas, la gestionen vostès des de Madrid. Per tant, sí, en tot cas són vostès que no poden
pagar. Gràcies,
i nosaltres no demanàvem baixar impostos, demanàvem prioritzar altres.
Gràcies, senyor Gómez. Ens anem del temps. Tenen la paraula. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Podríem votar els acords per separat de la moció del PSC i, en tot cas, nosaltres demanaríem, ja que Esquerra ho ha retirat, de votar independentment el 5è i el 6è. La resta es poden votar conjunts per la nostra part, si és que ho accepta el PSC.
té la paraula.
Bé, amb la seva posicionament final a la moció, vostès constaten que no tenien cap tipus de voluntat d'arribar a acord, en buscar l'excusa, perquè... mira, mentre vostè estava parlant, jo m'anava mirant els seus atesos i dic, bueno, com que són atesos molt light, també demanaré acords, votar els acords de manera independent. Així és que jo sí que ho faré. Nosaltres sí que demanarem votar a l'acord segon, a l'acord setè i a l'acord vuitè per separat, la resta conjuntament, perquè entenem que són coses, no aquests acords, sinó que es poden assumir. Nosaltres sí que ho farem, perquè nosaltres teníem ganes d'arribar a consens, perquè va ser jo el que vaig insistir per arribar a consens, i per tant, vostès acaben de dir, en buscar l'excusa per no arribar al consens amb el Partit dels Socialistes, i per dir-los als senyors pensionistes que no estan d'acord amb allò que nosaltres proposem, que és reobrir el pacte de Toledo, que amb això li contesto a la senyora Givert. Reobrir-lo, el pacte de Toledo, no vol dir continuar de la mateixa manera, sinó reformant-lo perquè sigui garantista. I si en comptes de fer-se a Toledo es pot fer a Tarragona, doncs li direm pacte de Tarragona, no té per què fer. Per tant, nosaltres, i a més coincidíem amb la seva diagnosi, amb tota la diagnosi que vostè ha fet, i la compartíem. I és més, em sap greu, perquè moltes de la diagnosi que vostè ha fet I algunes de les propostes que vostè ha fet les estan recollides en la moció que nosaltres presentem, en aquest sentit. Per tant, em sap greu tampoc que no hi donin suport amb els, encara que sigui amb acords saltejats. De totes maneres, contestant a l'Àlvaro, home, si 67.000 milions d'euros és un fracàs del sistema de pensions per part del govern Zapatero, home, m'agradaria fracassar cada any a mi, la veritat, ja li dic jo. I a més amb un document escrit per la reforma del sistema públic de pensions i que a més doncs és això, recuperar els acords, aprovar un estatut dels treballadors on tornem a posar en valor els convenis col·lectius, establir una font complementària d'ingressos per les pensions, basat també en els pressupostos generals de l'Estat, per tal que siguin així, tornar al consens del 2011 derogant els canvis que vostès van provocar i per tant doncs garantir aquest poder adquisitiu de les pensions, intentar eliminar la bretxa salarial dels pensionistes entre les dones i els homes i racionar el sistema de despeses. Jo crec que és un debat que les persones que estan al públic els interessa, i a més quan ho ha dit està el senyor Marín, que reuneixen per reivindicar amb allò que estan patint, i no només aquí a Sant Cugat, sinó arreu del país i arreu de l'Estat. Hi ha una inquietud en el sistema. Ja està, senzillament demanaríem aquests acords, si el grup proposant vol, i si no vol, doncs ja farem.
Hi ha algun altre grup, a banda del senyor Gómez, per contestar els acords, excepte la votació separada dels acords?
Bueno, crec que no es tracta d'un joc de rebequeria, ara sí, ara no. Nosaltres, com hem dit, és un tema de relat, per tant, nosaltres no acceptem la votació separada
dels
acords.
Molt bé, doncs no accepten aquesta... Això. Secretari, sé que ens vol fer una apreciació en relació al salari mínim interprofessional. Si us plau, té la paraula.
Sí, bona tarda. A veure, respecte a la moció conjunta del grup d'Esquerra i d'Iniciativa, vaig enviar un correu el 16 de febrer als portaveus d'amb dos grups proposants de la moció, senyalant com interpretava en línia amb el que apuntava el senyor Calvet i que s'ha apuntat també pel Partit Socialista, que hi ha diversos punts de la moció, concretament els acords segon, tercer i el sisè, que es desprèn com si faltés haver avantposat, com es fa en l'acord primer, instar el govern de l'Estat, perquè lògicament l'establiment del salari mínim interprofessional ho diu ja l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors, que és una competència del govern de l'Estat, consultant-ho prèviament amb les organitzacions sindicals. Llavors l'acord tercer i sisè, bueno, mesures fiscals i sobre aquesta matèria s'entén, bueno, suposo que l'acord 6è també deu ser instar el govern de l'Estat a adoptar les mesures necessàries, no? Perquè això lligaria amb l'acord 7è, que ja parla d'adoptar les mesures necessàries per part del govern de l'Estat, I llavors l'acord quart també diu instar els grups parlamentaris, s'entén que són reformes a nivell de legislació bàsica estatal, simplement per aclarir si s'ha d'entendre que en els acords segon, tercer i sisè s'avantposa també, igual que en el primer, instar el govern de l'Estat a adoptar aquestes mesures, perquè si no fos així la moció aquesta, bueno, a banda de que seria impugnada, que ho preveu la llei de règim local, per part de la delegació del govern de l'Estat per envair competències estatals, no tindria recorregut, no? Vull dir que, clar, que no tindria sentit tampoc traslladar, com diu l'acord de ser, al Ministeri de Treball i als grups parlamentaris, les mocions, la moció aquesta, els acords segon, tercer i sisè, restessin amb la redacció que tenen ara, que no van posar, com deia, instar el govern de l'Estat a adoptar aquestes mesures.
Gràcies, secretari. Senyor Gómez.
Té raó el secretari, no sé per què no vam preparar i no vam registrar fruit del seu informe, i com hem fet amb altres mocions, va tot lligat amb el primer acord i per tant és la lògica de la moció
té raó el secretari. Per tant, incorporem com a esmena in voce aquesta apreciació, sí, bueno, o indicació claríssima per part de Secretaria General. Senyor Soler.
Per una qüestió d'ordre i perquè quedi registrat a l'acte de la sessió, és la primera vegada que se li nega a un grup la votació per separat dels seus acords. És lamentable. Nosaltres sempre ens havíem adreçat a que es pogués fer. No només això, sinó que a més hem votat moltes vegades mocions d'urgència a contracor, però pel sol fet de que un altre grup polític ho presentés, ens hi cedíem. Lamentem que tant Esquerra Republicana de Catalunya com Iniciativa per Catalunya Verds no donguin la possibilitat de votar els acords. De totes maneres, nosaltres sí que mantindrem la possibilitat de votar els acords. Moltes gràcies. Lamentable.
Moltes gràcies, senyor Soler. Passem a la votació i a veure si ens aclarim. En primer lloc, votarem la moció conjunta dels grups municipals d'Esquerra Republicana Més i Iniciativa per Catalunya, i en aquest cas se'ns ha demanat que es votin els acords segon, setè i vuitè per separat, però hi ha una negativa per part del grup d'Esquerra i entenc que, i per tant, no s'accepta aquesta votació separada. Demano uns vots. Vots en contra. Contra. Un. Abstencions. Vots a favor. Gràcies. Doncs prospera aquesta moció. Passem a la següent moció, que és la que presenta el grup municipal socialista, i en aquest cas s'ha demanat els acords separats, cinquè i sisè. D'acord, doncs per tant, en primer lloc votem els acords cinquè i sisè. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. I votem ara la resta de la moció, la resta de punts. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies, doncs queda aprovada també la moció. Passem a les següents mocions amb un advertiment. Mirarem d'ajustar una mica